Arribes a una etapa de la teva vida en el qual ja tens tota la feina feta, no sempre pots estar amb els fills, no sempre pots estar amb els nets, i el que més necessites és l'acompanyament i que algú et digui com ha anat la tarda o vine amb nosaltres a passar una bona tarda.
Alguna vez no salíamos de casa, por ejemplo, yo, y ahora pues conozco a mucha gente, gente mayor, gente no tan mayor, pero muy, muy bien lo que hacen las voluntarias.
Lluitar contra la solitud no desitjada i oferir espais de trobada per compartir diverses activitats. Aquest és l'objectiu del casal d'estiu per a gent gran que organitza la Fundació La Vinya. Durant aquests mesos, aquesta entitat del barri de Bellvitge ha programat una vintena de sessions amb diverses activitats. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest casal adreçat a la gent gran que cada estiu organitza la Fundació La Vinya. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El 61% dels veïns de l'àrea de Barcelona ja utilitza el transport públic de forma habitual, la qual cosa suposa un creixement important respecte a anys anteriors. Així ho posa sobre la taula l'enquesta publicada per l'Autoritat del Transport Metropolità.
Es para el medio ambiente, yo lo hago porque creo que al final es un transporte que es más ético, digamos, y entonces me gusta para eso.
Un hospitalet amb cotxe és una locura, només amb el tema d'aparcar i tot el tema de les caravanes que es fan. Sí, es principalment per aparcar.
Como no tengo coche y eso sería más caro, pues claro, la mejor opción para mí ahora, eso sí.
Antoni Ros Marvà fa el seu debut operístic amb Benjamin a Portbou. L'hospitalenc ha composat i dirigeix aquesta òpera que s'estrenarà el 19 i 21 de juliol al Gran Teatre del Liceu. I en esports ens centrarem en l'entrenadora de l'AS, Judit Pujol, que acaba de guanyar el Campionat d'Europa Cadet amb la selecció espanyola de waterpolo femenina. En la final disputa d'Istanbul, Espanya es va imposar a Grècia per 14 a 19.
Estoy súper orgullosa de este éxito que hemos logrado como equipo, muy contenta y muy ilusionada. El equipo ha ido de menos a más, hemos sido un equipo en todo momento, lo hemos demostrado durante todo el europeo y bueno, en la final se notó.
Com cada any per aquestes dates, la Fundació La Vinya està immersa en el seu casal d'estiu adreçat a la gent gran, una iniciativa que té com a finalitat lluitar contra la solitud no desitjada i oferir espais de trobada per compartir diverses activitats.
Amb l'objectiu que la gent gran surti de casa, socialitzi i eviti la soledat no desitjada, la Fundació La Vinya ha posat en marxa els casals d'estiu per la tercera edat. Amb el lema «Per un estiu amb companyia», voluntaris i membres de La Vinya ofereixen activitats lúdiques i socials com aquesta confecció d'una bossa per a infusions. La Immaculada és una de les voluntàries d'aquests tallers.
Jo penso que el que els aporta és atenció, acompanyament. Jo penso que en el dia d'avui, en l'origen de tot el que estem vivint, jo penso que s'han de cuidar tres coses molt, molt importants. Els infants, els joves i la gent gran. Són els infants perquè van més perduts que la bomba. Els joves, perquè depèn amb qui s'ajunten, és un problema. I la gent gran, perquè arribes a una etapa de la teva vida en la qual ja tens tota la feina feta, no sempre pots estar amb els fills, no sempre pots estar amb els nets, i el que més necessites és l'acompanyament i que algú et digui com ha anat la tarda o vine amb nosaltres a passar una bona tarda.
Les activitats aporten estimulació mental, millora de psicomotricitat i benestar emocional dels participants.
Activitats i saber fer coses perquè estem entretenides les persones majors.
O tenir alguna cosa que entretenir-se.
Alguna vegada no salíem de casa, per exemple, jo, i ara conozco a molta gent, gent major, gent no tan major, pero muy, muy bien lo que hacen las voluntarias.
Yo llevo más de 5 años ya de venir y vengo a las actividades que se hacen y estoy muy contenta de venir al grupo.
Des de la Fundació van identificar diversos problemes que pateix la gent gran a l'estiu.
Quan totes les activitats que es fan durant tot l'any s'han acabat, doncs les persones grans no tenen un espai on poder venir, continuar relacionant-se. Llavors vam iniciar ja des de fa 3 anys una campanya que és tenir un estiu en companyia, per un estiu en companyia, on tenim un espai on poder continuar compartint, on podem també com a refugi climàtic amb aquestes calors i continuar amb el dia a dia.
Durant aquests mesos tenen programades una vintena de sessions amb diverses activitats.
Desarticula en un narcopis a Santa Eulàlia en una operació conjunta entre Policia Nacional i Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. Els agents han entrat a un pis on es venia droga, en concret besuc o una substància provinent de la cocaïna molt addictiva i perjudicial pels consumidors. La policia va començar a investigar davant l'augment de robatoris a la zona i que, segons el comunicat de la Policia Nacional, havia espantat els veïns. El narcopis es trobava a l'avinguda del Carrilet i en l'operació s'ha detingut a una persona com a responsable del punt de venda de droga que, segons la policia, utilitzava patinets elèctrics per distribuir el besuc per la zona de Santa Eulàlia. Avui jutgen una persona acusada d'un delicte d'abús sexual a una menor de 16 anys. El cas es jutja a l'Audiència Provincial de Barcelona i els fets van ocórrer el 2020. La víctima vivia en un centre d'acollida de l'Hospitalet que depenia de la DGAIA. La menor va sortir del centre amb una amiga per beure i fumar amb altres joves i allà va conèixer el culpable major d'edat que les va convidar al seu domicili on, segons la Fiscalia, va agredir-la sexualment. Demanen 12 anys de presó pel processat. El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem ha reclamat posar en valor els edificis patrimonials de la ciutat i reprendre l'elaboració del nou Pla Especial de Protecció del Patrimoni de la Ciutat. Es tracta d'una proposta aprovada a l'Ajuntament l'any 2022, en la que es definia que el juny de 2025 havia d'estar enllestida per remetre-la a la Generalitat. Actualment, però, la iniciativa acumula un any de retard en la seva elaboració. A banda, en el ple del mes de juny, els comuns també van exigir la senyalització del patrimoni, fer un pla de xoc de rehabilitació d'escoles, cultures públiques i posar a disposició de la ciutadania la subvenció destinada a les reformes dels edificis protegits.
Estem perdent elements patrimonials dia a dia. Un exemple claríssim, per exemple, seria l'antiga biblioteca de Santa Eulàlia. Aquest edifici, Casa Coca, que va ser una escola construïda als anys 30 del segle passat per escola, ja ha estat modificada, ja ha estat, evidentment, transformada sense cap mena de mirament. Per què? Perquè no està protegida. En el nou PEP segurament hagués estat protegida i aquest edifici s'hagués conservat.
Sempre que parlem amb entitats, una de les demandes principals en aquesta ciutat és la falta d'espai públic i d'equipaments. O sigui, ens trobem al Parc de la Remunta, però podríem tenir molts més exemples. El patrimoni de la ciutat que podria rehabilitar-se i utilitzar-se per aquest ús s'està deixant perdre.
El 61% de la població de la demarcació de Barcelona fa servir el transport públic, el que representa un augment del 55% en 2 anys. Així ho corrobora l'enquesta publicada per l'Autoritat del Transport Metropolità.
El 61% de les persones residents a l'àrea metropolitana de Barcelona fan servir habitualment el transport públic, 1 milió més que l'any 2022. Així ho mostra l'enquesta de mobilitat en dia feiner 2024, publicada per l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. Els desplaçaments en transport públic van batre un nou rècord l'any passat amb una mitjana de 3,6 milions diaris. L'ATM considera que les bonificacions dels preus dels títols de transport públic d'ús recurrent és un dels motius d'aquest augment.
Es para el medio ambiente, yo lo hago porque creo que al final es un transporte que es más ético, digamos, y entonces me gusta para eso. Bueno, no tengo coche y tengo solo un patinete y funcionan súper bien aquí en Barcelona, entonces sí.
Un Hospitalet amb cotxe és una locura, només amb el tema d'aparcar i tot el tema de les caravanes que es fan. Sí, és principalment per aparcar.
Como no tengo coche y eso sería más caro, pues claro, la mejor opción para mí ahora, eso sí.
Des del 2022 s'ha passat d'1,9 milions a 3 milions d'usuaris. Tot i això, els viatgers reclamen millores al servei.
Yo veo que hay algunas líneas que están muy bien. La frecuencia de paso es bastante buena y otra, sin embargo, como la que me toca a mí, que es muy, muy poca la frecuencia. Tienes que tirarte igual 20 minutos aquí esperando que venga un autobús.
Lo utilizo mucho, pero sí que es cert que yo posaría mejoras, sobre todo a l'agost, porque hay mucha gente que trabaja y se reduce mucho el transporte, después todo el tema de rodalías ya es que una locura.
Es verdad que lo siento para mi perro porque tengo un perro, entonces en el bus no se puede subir. En alguna zona de Barcelona no puedo acceder en metro y entonces eso sí que un poco me fastidia y me gustaría que mi perro se puede subir también al bus.
L'estudi també recull un increment important de l'ús de T-Mobilitat.
La Generalitat ha llançat una nova línia de préstecs ajudes als joves a comprar el primer habitatge que permetrà finançar el 20% de l'immoble al 0% d'interès amb un límit de 50.000 euros sense interessos i amb un termini de devolució de fins a 35 anys. Però per saber-ne més de tot plegat i més detalls d'aquest préstec tenim a l'altra banda de la pantalla l'Anna González, que és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de l'Hospitalet. Bona tarda, Anna, i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda a vosaltres.
Abans de desgranar aquest préstec que comentava, des de la Cambra, com veieu aquesta mesura que s'ha activat per part de la Generalitat, en aquest cas per ajudar els joves a comprar-se el seu primer habitatge?
Bueno, el problema d'accés a l'habitatge que afecta principalment doncs, els joves i les famílies més vulnerables, però principalment els joves, doncs clar, és una mesura més per poder impulsar i incentivar doncs, l'adquisició de l'habitatge, no? Perquè molts joves amb els nous no arriben doncs, a tenir uns estalvis per poder donar una entrada per la compra d'un habitatge i és una fórmula una més per poder donar un impuls a aquests joves i que puguin adquirir el seu habitatge habitual.
Quins són els requisits, ja anem una mica més als detalls, de què préstec que han de complir, que s'han de complir en aquest cas per sol·licitar aquests préstecs d'emancipació? Quins són els requisits que s'ha de tenir per poder accedir a ells?
Doncs molt esquemàticament, joves entre 18 i 35 anys estan empadronats a Catalunya, la compra de l'habitatge ha de ser evidentment per la compra de l'habitatge habitual, els ingressos bruts anuals de la unitat familiar, quan parlem d'unitat familiar, doncs dos persones o tres persones que adquireixen l'habitatge no es pot superar determinats indicadors. Una persona no pot superar el seu sou 80.963 euros i dos persones 83.467 euros, amb la qual cosa vull dir hi ha aquí un ampli espectre de possibilitats de molts joves o unitats famílies que poden gaudir-ne d'aquesta ajuda o préstec a la emancipació. I aquestes són les condicions principals per poder accedir-hi. Clar, que l'habitatge estigui a Catalunya, que tingui cèdula d'habitabilitat, bueno, i aquestes són les condicions, però condicions normals per qualsevol habitatge que hagis de comprar.
Ara comentaves, no? Això, si l'habitatge, per exemple, el volen comprar dues persones, també es pot demanar aquest préstec, no? Seguint aquests requisits que comentaves.
Sí. És a dir, i aquest límit a nivell d'ingressos, és a dir, l'habitatge poden comprar dos o tres persones que formin una unitat familiar. I el que passa és que els topalls són aquests imports dels ingressos que han de tenir. En definitiva, és una mesura més, és una ajuda més, al qual poden haver-hi molts joves que estiguin dintre d'aquesta franja d'edat que poden gaudir-ne per la seva situació personal i familiar. No? I a més tenen unes bonificacions per aquesta edat de l'impost de transmissions patrimonials que va al 5%. És una mesura més, vull dir, per impulsar l'accés a l'habitatge, el tan demandat accés a l'habitatge dels joves.
Ara comentàvem, no?, aquest préstec per comprar aquesta primera vivenda, especialment als més joves, però aquest habitatge, per exemple, a la llarga, es pot llogar o revendre? O un cop ja has comprat aquest habitatge amb aquest préstec, encara en futur es pot fer?
A priori, la informació que tinc, vull dir, clar, és l'accés a l'habitatge habitual. Dintre d'uns anys, si tu has retornat, m'imagino que fins que tu no retornes tot el préstec, aquesta ajuda, no pots d'alguna manera o vendre, perquè hauries de cancel·lar aquesta ajuda, encara que sigui sense interessos, no vendre o llogar, perquè no el pots llogar perquè és el teu habitatge habitual. I per aquest motiu, l'Estat, la Generalitat, en aquest cas, t'està donant una ajuda que ve dels impostos de tota la població. La qual cosa ha de ser el teu habitatge habitual. Després, quan tu terminis, acabis de pagar aquest préstec, imagino que ja podràs vendre l'habitatge, comprar-te un altre més gran, si augmenta la família, o llogar-ho, si estàs en una altra posició econòmica.
Per acabar de parlar una mica més d'aquest préstec, les persones que estiguin dintre d'aquests requisits que hem anat comentant, com ho poden demanar? A través, no sé si de la web de la Generalitat o d'algun lloc en concret?
Les sol·licituds es poden dur a terme a l'Institut Català de Finances a partir del 30 de juny. Hi ha un enllaç, Institut Català de Finances, a partir del 30 de juny. I una vegada el préstec s'ha aprovat, cal formalitzar la hipoteca amb una entitat de crèdit col·laboradora en el termini de 6 mesos. És a dir, el préstec te'l donen i després tu has de demanar aquesta hipoteca, amb la qual cosa, és a dir, l'adquisició de l'habitatge la tienes que tener ja una mica ojeadillo, ja, o entre mans.
I ja per acabar, també parlant d'habitatge, però una altra qüestió, deixem aquest préstec a banda, ja s'ha habilitat el registre de grans tenidors. Això què suposa, aquest registre que s'ha activat i què és el que suposarà tot plegat?
Aquest registre suposa l'habilitació d'una plataforma en els quals els grans tenidors de propietats d'habitatges de Catalunya han d'apuntar-se. En definitiva, és a dir, el que han de dir, és a dir, només han de donar el seu nom i DNI i el número d'habitatges que tenen a Catalunya o a la resta de l'estat espanyol. Vale? El concepte, la definició de gran tenidor, que no entrarem aquí perquè és a vegades supercomplexa, només direm que arrel de la llei per al dret a l'habitatge espanyola, estatal, doncs aquí a Catalunya i dintre de les zones tensionades que es van declarar tant al març del 2024 com a l'octubre del 2024, ets gran tenidor d'habitatge, la persona física o jurídica que tingui més de 5 habitatges. A partir d'aquí podríem anar a, concretant, detallat, si ets copropietari, si tens un 50%, si compta o no compta, si tens un 25% amb la resta de germans. Això és un altre tema que cal estudiar cas a cas, donada la seva complexitat i les diferents interpretacions jurídiques que es donen en aquest sentit. Però, els grans propietaris hauran de registrar-se en aquest, hauran d'inscriure's en aquest registre de grans tenidors de la Generalitat.
Doncs Anna González, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de l'Hospitalet, com sempre, moltíssimes gràcies per acostar-nos a qüestions relatives pel que fa a l'habitatge i, com sempre, estarem molt pendents. Que vagi molt bé i bon estiu.
Bon estiu a vosaltres. Gràcies.
I parlem ara d'altres qüestions totalment diferents. Parlem de malalties. Hi ha malalties rares i d'altres que es diuen orfes, com és el cas de la síndrome de Sjögren, una malaltia de difícil diagnòstic i que no té tractament específic. El pròxim 23 de juliol es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i avui hem volgut conèixer el testimoni de l'hospitalenca Marian Mula.
La Marian és una de les més de 120.000 persones que es calcula que a Espanya pateixen la malaltia de Sjögren, una malaltia autoimmuna que afecta les glàndules de secreció i que es caracteritza per la sequedat que causa als ulls, la boca i el sistema digestiu i la pell, i que juntament amb el lupus i l'artritis reumatoide és de caràcter sistèmic, és a dir, pot afectar diversos òrgans del cos.
Però el no tractar-la pot tenir conseqüències greus i irreversibles. En els ulls doncs, es poden fer llagues a la còrnea, això és molt dolorós, i si passa de forma reiterada podria arribar a posar en perill a la visió i a l'ull en si.
La Marian fa més de 20 anys que pateix la malaltia i les principals afectacions les nota als ulls i al fetge. No és una malaltia rara perquè no és prou minoritària, però sí que és el que es coneix com a malaltia orfe. Ja que té múltiples factors, és difícil de diagnosticar i no té tractament específic.
Orfe ho és en el sentit que és una malaltia que no té un tractament propi, no tenim una cura ni un tractament propi, i el fet de que costa molt de diagnosticar. Dolors articulars, inflamació, dolors també musculars. Per tant, va molt més enllà de la sequedat.
La Marian necessita medicació per al fetge i també productes per evitar la sequedat als ulls i la pell, però aquests productes no estan inclosos al sistema públic de salut perquè es consideren cosmètics. La malaltia de Sjögren afecta majoritàriament les dones i sovint deriva en fatiga crònica. I com que els símptomes són molt diversos, el diagnòstic no és fàcil i pot trigar fins a 7 anys.
Deu haver molta gent no diagnosticada i per nosaltres és molt important donar visibilitat a la malaltia perquè aquesta gent que no estigui diagnosticada doncs, ho aconsegueixi un diagnòstic i també perquè se'ns tingui en consideració en tot el sistema de salut d'Espanya.
El Dia Mundial de la Malaltia de Sjögren és el 23 de juliol. L'any passat, la façana de l'Ajuntament es va tenyir de blau per donar a conèixer aquesta malaltia. Enguany, la Marian ha fet la mateixa petició, però resta pendent de confirmació.
L'hospitalenc Antoni Ros Marvà va pujar una vegada més a l'escenari del Liceu, en aquesta ocasió per dirigir una òpera que ell mateix ha composat, Benjamin a Portbou. L'òpera representa el 19 i 21 de juliol. Ros Marvà assegura que escriure aquesta òpera és una assignatura pendent en la seva llarga trajectòria musical. L'obra se centra en el pensament, els amors i l'espiritualitat del filòsof Walter Benjamin a partir de l'últim episodi de la seva vida, el seu suïcidi a Portbou l'any 1940. L'entrenadora de la S, Judit Pujol, acaba de guanyar el Campionat d'Europa Cadet amb la selecció espanyola de waterpolo femenina. En la final disputa d'Istanbul, Espanya es va imposar a Grècia per 14 a 19.
La selecció espanyola de waterpolo sub-16 ha estat molt superior durant tot el campionat. Ha guanyat tots els partits de forma solvent i, de fet, el més igualat va ser el de la semifinal contra Itàlia, 10-13.
Estoy súper orgullosa de este éxito que hemos logrado como equipo, muy contenta y muy ilusionada. La verdad es que sí, el equipo ha ido de menos a más, hemos sido un equipo en todo momento, lo hemos demostrado durante todo el europeo y bueno, en la final se notó.
No és la primera vegada que l'entrenadora de la S femení de waterpolo i membre de l'equip tècnic de la selecció espanyola es fa amb una medalla d'or. En el Mundial Cadet Femení, celebrat a Turquia la temporada passada, també va liderar el pòdium.
Bueno, a mí me encantaría continuar, eso no se sabe, eso va año a año, pero bueno, yo haciendo mi trabajo, mejorando yo misma y si hay otra oportunidad igual, pues a por todas. No tendría problemas, estoy muy contenta con este equipo y la oportunidad que me den la aprovecharé.
Després de l'experiència com a ajudant de la seleccionadora Beatriz Espinosa, l'hospitalenca es torna a centrar en l'equip de primera nacional de la S.
I ara parlem de l'OSPI, que torna a obrir el debat per transformar-se en societat anònima esportiva. El Club Riberenc ha anunciat aquest migdia la convocatòria d'una assemblea general extraordinària de socis pel 31 de juliol. El primer punt de l'ordre del dia és la transformació del centre d'esport l'Hospitalet en societat anònima esportiva. Així, el club comentat ara per Antoni García, els exjugadors del Barça Jordi Alba i Thiago Alcántara o el CEO de l'empresa Globo, Òscar Pierre, proposen passar l'entitat a una societat anònima esportiva, com es va proposar fa un any, quan es va voler convertir amb un assat comprant el Badalona Futur i jugar a la segona federació. En aquell moment, abans de l'assemblea, es va retirar aquesta opció. I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Lluitar contra la solitud no desitjada i oferir espais de trobada per compartir diverses activitats. Aquest és l'objectiu del casal d'estiu que, per gent gran, organitza la Fundació La Vinya. Durant aquests mesos, aquesta entitat del barri de Bellvitge ha programat una vintena de sessions amb diverses activitats. El 61% dels veïns de l'àrea de Barcelona ja utilitza el transport públic de forma habitual, la qual cosa suposa un creixement important respecte a anys anteriors. Així ho posa sobre la taula l'enquesta publicada per l'Autoritat del Transport Metropolità. Antoni Ros Marvà fa el seu debut operístic amb Benjamin a Portbou. L'hospitalenc ha composat i dirigit aquesta obra que s'estrenarà el 19 i 21 de juliol al Gran Teatre del Liceu. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.